Ahir, per sorpresa, al web del Barça es va publicar la memòria econòmica del club, que reflexa clarament la situació dramàtica de les finances blaugrana. Demà hi ha partit de Copa contra el Rayo Vallecano. Avui roda de premsa del tècnic Ronald Koeman, que diu que no veu els jugadors del Barça preocupats per aquesta situació econòmica. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
El tècnic blaugrana, a més, ha confirmat que Leo Messi viatja demà mateix a Vallecas i ha reconegut que la Copa és el camí més curt, per no dir el més fàcil, per guanyar aquest any algun títol.
Clarament, avui Koeman s'ha aferrat a la Copa. L'holandès assegura que és el camí més curt, com dius, per guanyar algun títol aquesta temporada, i per això prioritza el duel contra el Rayo de demà a les 9 a Vallecas. Torna Leo Messi a la llista de convocats després dels dos partits de sanció. Queden fora Sergi Roberto, encara no recuperat, diumenge podria tornar ja amb l'equip, i Serginho Dest, que ha recaigut de les molèsties a l'adductor que ja li van impedir jugar contra el Cornellà. I l'Aix i Arnau Tenes del filial completen la convocatòria. Koeman avisa, vol anar a per la Copa, en pròrroga o sense, el partit de demà és primordial.
Siempre depende los jugadores, si hay jugadores tocados, con lesiones, con mucho cansancio, yo creo que hay razones para poner otros jugadores. Si no, yo creo que también es un momento importante que estamos en esta temporada de partidos de Copa, que el campeonato, que estamos últimamente muy bien, sacando muchos puntos fuera de casa, y decidimos un partido, bueno, decidimos un equipo que para mañana, un equipo fuerte para sobre todo pasar esta eliminatoria que queremos, que sabemos es Copa, sabemos es el camino más corto para ganar algo, entonces el equipo tiene que estar muy metido en el partido de mañana.
I Koeman és conscient que per guanyar títols l'equip necessita Messi. Els dos partits de sanció l'han permès també descansar i recuperar-se de les molèsties a la cuixa esquerra. Pel que diu Koeman, Messi vol jugar demà sí o sí, i Koeman vol guanyar sí o sí.
Es verdad que tuve unas molestias y claro, por no jugar los últimos dos partidos la última semana tampoco ha sido mucho tiempo, entonces está con ganas, está fresco, está sin molestias, entonces para ganar cosas yo creo que necesitamos un Messi en forma, en su nivel y sobre todo por su creatividad y por su efectividad como jugador.
Ara bé, el tècnic reconeix que un mes de gener tan carregat implica un desgast important, un desgast que l'Atlètic de Madrid i Real Madrid, rivals en la lluita per la Lliga, s'estan estalviant.
Demà, doncs, aquest partit de Copa contra el Rayo. Però, com deia en Salmo, el Barça va fer pública ahir l'auditoria sobre la seva situació econòmica. Una situació que, Salmo, és certament molt preocupant, dramàtica i que reclama actuacions urgents.
La memòria econòmica que el Barça va penjar ahir en un racó del seu portal web ha servit per evidenciar el que molts ja sabien, que la situació econòmica del club és alarmant. Quatre elements a destacar. El primer, sobre el deute, que arriba ja pràcticament als 1.200 milions d'euros. Deute brut, el que el Barça deu. Això és especialment preocupant a curt termini, que són els propers 12 mesos. El Barça, el proper any, ha de pagar 730 milions d'euros. Això és especialment preocupant perquè normalment va a l'inrevés. Tu deus poc a curt termini i molt a llarg termini. En el cas del Barça és a la inversa. Conseqüència d'això, hem de parlar del fons de maniobra, que bàsicament marca el nivell al que es troba una empresa. És el que ingressaràs a curt termini menys el que deus a curt termini. Aquí són 602 milions d'euros negatius. Quan el Barça obre el calaix per fer qualsevol operació, ja sigui fitxar Eric García o acomiadar Quique Setién, el calaix li diu que li deu 602 milions d'euros. Això vol dir que el president entrant no pot fer res més que renegociar aquest deute. I dos elements més. Un, de l'auditoria que ha tirat endavant Ernst & Young, evidencia, diu, dubtes significatius sobre la capacitat del Barça de continuar com a empresa en funcionament. Per tant, Ernst & Young avisa el Barça de la situació en la que viu. I l'altra, sobre l'acord amb Goldman Sachs. Si recordes, Òscar, Jordi Moix explicava que l'acord amb Goldman Sachs era especialment potent perquè no hi havia contraprestacions. Doncs l'auditoria evidencia que no. Goldman Sachs, no s'especifica de quina manera, però tindrà potestat sobre botigues, samarretes i merchandising si tu no compleixes amb el retorn dels 90 milions d'euros que ja t'han deixat.
Doncs ja se sospitava que la situació del Barça era dramàtica, però aquests números, que ara ja són públics i, a més, publicitat pel mateix club, ni que sigui de manera mitja amagada en la seva pàgina web, reflexen que, efectivament, la situació és més que dramàtica, a la qual haurà de fer front el president que surti de les pròximes eleccions, sobre les quals la Junta Gestora està reunida ara mateix per analitzar el procés electoral. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
De pas, aquesta reunió aprofitarà per descartar el fitxatge d'Eric García ara mateix, donada la situació que explicàvem de l'economia del club i que pot venir gratis el 30 de juny.
Una reunió que ha començat a les 2 del migdia amb 5 temes sobre la taula. El primer, oficialitzar la data de les eleccions. Carles Tusquets té la idea de que el 7 de març, que és la primera data que van acordar amb els candidats, sigui la data oficial i que es mantingui. Amb això treballaran a la reunió que s'està produint aquesta mateixa hora. També vol definir el calendari electoral de manera oficial i, per tant, saber quan es començarà la campanya, i vol posar altra vegada un tema sobre la taula, que és reflexionar sobre les possibles seus electorals. Ara mateix n'hi ha 10. Els candidats van demanar a Carles Tusquets que es posessin més urnes, per exemple, a les diferents comarques de Catalunya, cosa que en aquell moment es va argumentar que no seria possible per falta de recursos econòmics. Això, aquest tema, es vol tornar a posar sobre la taula per parlar-ho amb la resta de membres de la Junta Gestora per si es troba algun tipus de solució creativa. Volen també acabar de treballar la logística amb Correus, perquè s'han de coordinar i treballar conjuntament i tractar el mercat d'hivern després de rebre el feedback dels candidats respecte, per exemple, al fitxatge d'Eric García.
Bé, doncs la situació que s'ha d'anar aclarint pel que fa referència a les eleccions del Barça. Hem començat parlant del partit que demà el Barça juga al camp del Rayo, partit de Copa. Uns 8 anys de final de Copa que s'obren avui amb els partits Valladolid-Llevant a partir de les 7 i Betis-Reial Societat i Girona-Vila-Real a les 9. Girona-Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una eliminatòria, aquest Girona-Vila-Real, que ja es va donar la temporada passada i va acabar amb l'eliminació dels gironins.
És el tercer cop que Girona i Vila-Real s'enfronten a la Copa. L'any passat, clara victòria dels visitants a Montilivi per 0-3. Fa més temps, el 2004, amb el Girona segona B i el Vila-Real a primera, hi va haver sorpresa, 2-1 pels de casa. Ara, com va dir Francisco Ió, el partit important d'aquesta setmana és el de dissabte a Mallorca a la Lliga, i més ara que els gironins s'han acostat als llocs de play-off. Avui l'objectiu és mantenir l'eliminatòria viva fins al final.
Al final nos enfrentamos a un equipo que lógicamente es de lo peor que nos podía tocar en la Copa, en cuanto a un equipo que te va a obligar mucho, un equipo con posesión, un equipo dinámico, que interpreta bien el espacio, que juegue quien juegue, la verdad que son jugadores todos de primer nivel, está haciendo una temporada fantástica en primera y esto es así por el buen trabajo que hacen, que querrán seguir adelante en Copa porque bueno, están cerca de pasar a la siguiente y de asomarse a semifinales y bueno, va a ser realmente difícil, ya digo. Partido bonito de jugar también, porque para nosotros también nos gusta enfrentar a equipos como este.
El Vila-Real, cinquè a la Lliga, s'agafa la Copa com una opció de poder guanyar un títol i segurament que per al Girona no li serà tan fàcil com el Cádiz ara fa 10 dies. L'entrenador del Vila-Real, Unai Emery, diu que té baixes, però que la Copa és una competició que sí que els interessa.
Nosotros vamos con alternancia en los partidos de Liga, partidos de Copa, ciertas bajas en jugadores, pero tenemos alternativas para suplirlas y para encontrar también un buen rendimiento y sobre todo que la motivación, la ilusión que tenemos en esta competición coopera, espero que nos lleve también a que encontremos un rendimiento sostenido con la regularidad que estamos teniendo. Demos pasos también como equipo para crecer, para mejorar y además en la competición coopera para acercarnos a hacer un camino.
Francisco, que té les baixes de Juan, Peluna i Terrats, farà canvis i donarà descans als titulars, però hi haurà pocs jugadors del filial.
Avui, per tant, hi ha Copa del Rei. En futbol internacional, el City podria accedir avui al lideratge de la Premier si guanya el camp del West Bromwich. Seria de forma provisional perquè demà l'actual líder, el United, juga a casa contra el Sheffield. I també avui hi ha un atractiu derbi milanès a la Copa d'Itàlia, Inter-Milan. Curiosament, a la Lliga són segon contra primer.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Hi ha partits de futbol i també hi ha partits de bàsquet. Per exemple, Eurolliga al Palau Blaugrana. Un duel a més al capdamunt de la competició. El Barça estrena el lideratge contra el tercer classificat. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
A més, ens trobem amb un duel molt atractiu a les banquetes. Sarunas, Jacique Vicius, ala del Barça, i Xavi Pasqual, dues institucions de la mateixa secció blaugrana.
Doncs sí, i Xavi Pascual, que és l'únic entrenador que pot atrapar encara Jessica Bixos a la classificació d'avui a l'Eurolliga i amb un equip molt inferior. De fet, a la primera volta, el Zenit de Xavi Pascual ja va guanyar. El que passa que llavors Jessica Bixos era baixa per Covid i el Barça doncs ho va notar. No obstant, els russos doncs no han sigut flor d'un dia i arriben a l'últim terç de competició, tercers, amb dos partits menys, i per tant, si avui guanyessin i guanyant aquests dos partits pendents, es poden situar líders. Justament el líder, el tècnic d'aquest el Futbol Club Barcelona, parla Saruna Jasikevičius.
Están jugando muy bien todo el año, tiene las ideas súper claras, tiene un equipo muy experimentado, hay muchos veteranos ahí, en todos los momentos está bien preparado y sabe lo que exactamente tiene que hacer.
I ahir al tot costa vam tenir a Xavi Pascual, que no es va tallar un pèl a l'hora de dir que el Barça...
Per mi és el favorit número 1. Per mi, pel meu gust de bàsquet, pel meu gust d'entrenador, per les possibilitats tàctiques, per tot, és l'equip més complet. A més, amb un entrenador que en sap, que sap el que fa...
Xavi Pascual també va dir que des que ell va marxar al Barça havia doblat el pressupost en bàsquet i va deixar entreveure que la seva renovació pel Zenit de Sant Petersburg és qüestió de setmanes.
Doncs avui aquest duel entre Jessica Bixos i Xavi Pascual, entre el Barça i el Zenit de Sant Petersburg, que el podreu seguir en directe a l'APP i al web de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià i amb la Carme Lloveras. No és, però, l'únic partit, perquè a l'Eurocup, també aquest vespre, duel entre els dos equips que lideren el grup, el Joventut i el Mònaco. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Els badalonins recuperen Pau Ribas, però tenen la baixa de Sean Dawson amb problemes al tendó d'Aquiles.
A Dawson li van fer ahir una ressonància magnètica per saber la base exacta de la lesió i, tot i que el club oficialment no n'ha dit res més, el jugador a les xarxes socials va comentar que no es tractava d'una lesió greu com en un principi es temia. A més de l'israelià, avui tampoc podrà jugar el capità Albert Ventura, que recupera d'un esquinç al braç, però en canvi ja pot tornar Pau Ribas, després de diverses setmanes de baixa per culpa d'una lesió muscular que se li va reproduir.
Recaure en una lesió sempre és complicat, però jo crec que és més complicat pel servei mèdic. Jo faig la meva feina al 100% i després de... Som professionals d'això, esportistes, i aquestes coses estan amb la feina. Jo crec que has de tenir confiança en el procés de recuperació i ara no parar fins al juny, si pot ser.
El rival d'avui dels badalonins a l'Eurocup és el Mònaco, equip que juntament amb la penya lidera el grup E del top 16 amb dues victòries i cap derrota. Pau Ribas destaca els punts forts d'aquest equip.
Sí, tenen jugadors molt atlètics, no molt alts, però que corren, són molt agressius tant en atac com en defensa. I hem d'estar concentrats. Si portem el partit al nostre camp de saber llegir els avantatges i dominar el ritme del joc, jo crec que tindrem molt, molt a guanyar.
El partit a l'Olímpic serà 8:45 i el podreu seguir també per la web i l'APP de Catalunya Ràdio, conjuntament amb la transmissió del Barça-Zenit i el Girona-Vilareal de Copa.
I, a més, avui també hi ha encara un altre partit de bàsquet en presència catalana, perquè hi ha un partit ajornat en el seu dia per culpa de la Covid a la Lliga ACB, que jugarà el Manresa a la pista de l'UQAM Múrcia. I abans de la publicitat, us expliquem un altre cop parlant de futbol, que després d'haver quedat eliminat a la Copa als 16ens de final, l'Espanyol té ara com a únic objectiu la Lliga de Segona i assolir l'ascens a Primera Divisió. Els blanquiblaus volen oblidar el més aviat possible la derrota a Girona i ja pensen en el seu pròxim rival, el Rayo Vallecano, precisament rival del Barça, demà a la Copa del Rei i que jugarà el cap de setmana contra l'Espanyol. I a més, mentre ahir l'Esport Català acomiadava en una cerimònia privada Sergi Mingote a Parets del Vallès, aquest matí Katmandú ha fet una rebuda triomfal als alpinistes del Nepal que han conquerit el cim del K2 en ple hivern, la cara i la creu de l'alpinisme. Era la primera vegada que els alpinistes d'aquell país feien el cim de la muntanya salvatge sense presència estrangera.
Catalunya migdia.